A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a La Tertúlia. Avui també tinc un trio de mosqueters aquí a La Tertúlia, cadascun en el seu àmbit. Ahir també tenia tres convidats. Començo per la meva esquerra. Joan Guixà, benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
Dic tres mosqueters perquè cadascú en el seu àmbit professional teniu les vostres aptituds i competències.
Lluitem els tres, no? O sigui,
eh? Exacte. Javi González, benvingut.
Moltes gràcies, bona tarda.
El segon mosqueter i el per completar el trio, Bartomeu Gabriel, benvingut.
Moltes gràcies per convidar-me i un plaer estar amb vosaltres.
Bueno, aquí, diguem, entre el que programa, el que transporta i el que aparca, per dir-ho així, ho tenim tot, eh? O sigui, tenim la línia completa quan fas un viatge, per dir-ho de manera. Bueno, viatges, no sé si malauradament en podem fer gaires. Es comentava i es comenta doncs, el tancament de la carretera nacional 20 que enllaça amb Andorra. Bé, hi ha encara bastanta feineta abans que treguin pedres i tornin a fer el ferm, perquè per lo vist doncs, la baixada de rocs ha malmès la carretera. Clar, ho comentàvem ahir, a poc els dies passen, però es van precisant una miqueta dates, dient, bueno, encara n'hi ha per una bona setmana tranquil·lament.
Això diuen, no? Ho he sentit aquest matí, no? Que deien que anava per bastant llarg el tema, que no era fàcil i, bueno, l'orografia m'imagino que és complicada, no? Vivim aquí on vivim, és el que hi ha, però bueno, té un impacte realíssim amb l'economia d'aquest país, no? A més, un any excepcional de neu, no?
Sí, jo per ser una mica, no sé si menys constructiu, no? Jo crec que aquí sí que es posa en relleu el dèficit o la dependència que tenim de tercers a nivell d'entrada en infraestructures viàries, i crec que feia un pensament perquè tenim dos vessants que són Andorra i França, i tenen una dependència plena, ja no sigui solament per el tema climàtic, sinó també a nivell de transports, de vagues, i que ja arrosseguem, fa temps.
Sí, tu, Bartomeu, per al sector del transport, no feu rutes cap a Tolosa, que jo sàpiga, eh? Però bé, és cert que és tot un flux per les companyies que tenen de turistes que sí. Doncs, no poden operar.
Sí que fem algun que altre servei, ara amb transfers, amb discrecional, doncs no tenim línia regular a Toulouse, però sí que és cert que és una entrega molt important perquè els vols arriben a Toulouse, que ja estan tots programats, i llavors han de fer la desviació cap a Perpinyà. No? Vull dir, és una volta molt gran, és molt més costós, és moltes més hores. El que hi ha és que jo amb això seré molt crítica amb els nostres vins francesos, no? Perquè a la carretera, si fos una carretera de més rellevància per ells, també jo crec que no seria qüestió de setmanes, sinó que en qüestió de dies ho arreglarien, perquè els medis els tenen. El que passa que bueno, ja els hi va bé, bueno, ja ho fem, també se n'asseguren molt, també són molt prudents, perquè si hagués passat el mateix a Espanya amb la mateixa orografia, jo crec que a Espanya haguessin anat més per feina, perquè al final són més, com es diu, posen més traves administrativament i també s'ho prenen més, i també el prefet, també, que és el responsable, i ara abans no eren responsables si mai hi havia algun problema, ara poden ser responsables ells com a persona, si hi ha mai un problema, doncs, llavors el que fan és assegurar-se, no? Ja, doncs m'espero que estigui tot molt ben fet i tot, i a partir d'aquí, doncs, ja l'obrirem quan faci falta. No?
Es curen amb salut, no?
Exactament, sí.
Però és paradoxal, no? Perquè sempre hi ha, els darrers anys, jo he sentit el mantra polític, no? De dir, ostres, hem de començar a bascular, hem basculat molt de França cap a Espanya, ara depenem molt com a país d'Espanya a tots els sentits, no? Ens hem espanyolitzat tots una miqueta, i hem de començar a tornar a mirar el veí del nord. Ostres, si a la primera de canvi el veí del nord ja et deixa tirat, no? Pues al final dius, mira, tu passo i segueixo amb els que més o menys em responen, com deies tu, no? També aquest matí, no sé on era, en premsa o a ràdio, no sé on ho he sentit, mireu el canvi que ha fet la carretera espanyola, no? Dels últims 10 anys, de com s'ha millorat la carretera dels accessos des d'Espanya, i França continua estant com estava.
Jo crec que també és un tema d'economia, no? El que és la part del nord d'Espanya, pues, està molt més activa, i el que és tota la Catalunya, pues, apreta molt per tenir, pues, els accessos almenys fins a la Seu, i després, bueno, nosaltres ens en beneficiem, però quan vas cap a França és veritat que quan surts del pas de la casa i fins que no arribes ben bé a Toulouse, està una mica, són pobles que no tenen activitat econòmica ni res, i també suposo que deu ser més és un segon plat, no? Dedueixo. També és cert que des d'Andorra, ni turísticament abans fa molts anys, ara sí, tampoc es feien promocions a França, perquè ja ens anàvem bé que tinguéssim el turisme espanyol, i ara ja fa uns anys que ho fem en França i en altres països, i també és veritat que hi ha molta més rellevància, i el pas de la casa és el més perjudicat de tots. Vull dir, aquest any amb la neu, ja també, vull dir, la neu tampoc ajuda, perquè tampoc no fan les neteges corresponents que tocarien.
El que comenteu vosaltres és cert que també hi ha hagut, ho comentàvem ahir a la tertúlia, hi ha hagut un transfer de competències d'estatal, diguem, departamental, i la regió de l'Arieja, doncs, és una de les, diguem, més desafortunades, diguem, de França també, o sigui que amb menys població demogràfica també, menys densitat, menys activitat econòmica a nivell d'indústria i altres serveis. Clar, això malauradament, indirectament, ens repercuteix en el manteniment de les infraestructures o la prevenció que es pot fer en aquestes infraestructures també.
Sí.
És així. Bueno, sí, sí. Aviam, deien que dijous, confien dijous estabilitzar aquest talús i després doncs, serà doncs, treure la runa i, o les pedres, per dir-ho així, i tornar doncs, a reparar la carretera.
Però com deia abans el Javier, jo crec que també com a país estratègicament haurem de començar a pensar com ens desenclavem d'alguna forma. No sé quina és la millor manera, si és un aeroport, és que no ho sé, no tinc ni idea, però no em dedico en aquest món. Però sí que s'ha de pensar alguna cosa per no dependre, no?, de les vagues dels pagesos, del no sé què, i com a mínim podem mantenir una petita sortida a fora, no? Si no està sempre a mercè de les voluntats de dues persones, no?, que inclús poden fer-ho servir, de fet ho han fet servir en el passat, no?, com a mesura de pressió política, no?, també. I al final, però clar, això suposo que no, tècnicament no deu ser
no, fàcil. Ni tècnicament ni segurament ni econòmicament, però bueno, jo crec que també crec que hi ha que fer un pensament i aquestes situacions donen per avançar en aquestes decisions. Sí, d'acord.
Del que comenteu, fa molts anys enrere es comentava doncs fer que arribés aquí en camp el túnel de Meranges partint d'una tercera connexió, diguem, amb Catalunya o amb l'exterior. Bueno, benvingut hauria sigut doncs, de tenir-la, no? Potser, però clar, hi ha un cost importantíssim també.
Sí, bueno, hi ha l'època també a Arcalís també.
El túnel del Port del Rat.
El Port del Rat també, que va quedar allà pues, en l'aire, que es va començar a fer, però es va quedar, ha quedat allà tancat per sempre, no? També és veritat que la regió per part de França pues, és la que és a nivell econòmic, pues, tampoc no ha evolucionat, no?, com havia d'evolucionar.
Clar, sí, per fer una comparativa que no és afortunada, si comparem Andorra, Suïssa, Àustria, quan veus les infraestructures que tenen amb l'orografia que tenen, s'ho han plantejat d'una altra manera. Però clar, depenent de França, per dir-ho així.
Sí, sí, per molt que facis el túnel, si a l'altre costat no obren la porta, t'has fotut igual.
Bueno, veurem com poden avançar doncs, aquestes feines d'estabilització i treure de pedres i que podi tornar a obrir. El que sí, deia doncs, l'ambaixador de França aquest dematí, que era convidat del company de Ràdio Nacional, del Gabriel Fernández, que la carretera d'accés a Perpinyà, si tot va bé, abans del dia 10 està oberta, perquè també això sí, és una altra.
També està tancada, no?
També està tancada.
Clar, és que suma i sigue, no?
Sí, ha sigut un conjunt de, diguem, de successos que han sigut encadenats els uns a darrere dels altres. Mm. Bueno, no. Coses de naturalesa, direm així, que a vegades pot passar. Sí, sí. Una cosa que és el teu sector, educació, doncs impartirà doncs, una formació i informació als estudiants perquè no es deixin enganyar per l'intel·ligència artificial i el que poden veure. Bueno, aquí em sembla que som tots a vegades una miqueta babaus i tots ens deixem sorprendre o fer enganyar fàcilment en aquest àmbit.
Bueno, és que tornem als bàsics, no? O sigui, al final aquest esperit crític o no, el no creure en les coses, tornar els valors inicials, és que al final, saps, no t'ho pots creure tot, i amb la intel·ligència artificial cada dia tot és més fàcil de creure, no? Et passen un vídeo, oh, mira què ha passat, i resulta que és de mentida, no? Jo crec que és molt important que treballin aquests bàsics, no? Comunicació, col·laboració, sentit crític, no? Esperit crític, totes aquestes bases, jo crec que són molt importants per la vida, no? En general, i més tal com està tot, no? Perquè si no ens passa el de sempre, ens enganyen amb la IA, ens enganyen, no?, per estafar-nos, ens enganyen, saps? Ens ho creiem tot, no? Perquè tirem pel dret.
Social, les xarxes socials, també.
Ah, sí, però és comoditat, al final és, ah, sí, mira, veig això, que guai, saps? I ja m'està bé, no? I a vegades falta una mica aquest punt de combatiu.
Jo crec que, per complementar, jo crec que és un punt de sortida, però jo crec que no té que ser situacions eventuals, no?, de formació, sinó que crec que digués una formació més recurrent i continuada en el temps, que es té que treballar pues, de manera més constant, no per accions puntuals. Crec que al final desencallarem aquest problema. I el que sí que valoro que es treballi des de la base, i al nen més petit o més joves, que crec que és on realment el foco tiene que estar inicialment. Uh-huh.
És un tema de fer ús d'una eina, no? De fer un bon ús, no? Al final, sapiguer on podem arribar i si hi ha de confiar d'una certa manera, però ajuda a poder fer coses, no? És com les xarxes socials, el mateix, és saber de fer ús. És a dir, el problema que avui ens han posat en una dinàmica d'ús de les xarxes socials, de tot, que ara hi vaig llegir que a Espanya, a França, volen limitar l'accés a les xarxes socials abans dels 16 anys i tot. Per què? Perquè se'ls ha escapat de les mans.
Sí,
és que se'ls ha escapat. Bueno, se'ns ha escapat a tots. També m'hi poso i tal, però a vegades dic, hosti, què estic fent? Si podria estar mirant una altra cosa, no? Però és cert que la canalla està en una roda molt perillosa.
El tema és que hem entrat en una dinàmica d'anar amb el pilot automàtic, saps? Sí. I a vegades estàs allà amb... No sé, m'he trobat moltes vegades, estàs mirant la tele i amb el mòbil fent scroll i tampoc no estàs ni mirant la tele ni mirant el que et posa el telèfon, saps? Estàs allà amb el pilot automàtic i anar fent, no sé què, i ho vas pel carrer, no? Abans no ens hem vist amb el Javier, perquè anàvem els dos amb el mòbil, saps? Anàvem amb el pilot automàtic. I jo crec que sortir d'aquest punt de pilot automàtic, com diu ell, d'una forma, no? O educar la gent perquè no... els joves, no? Que no tinguin aquest hàbit d'anar amb el pilot automàtic, amb les coses fàcils, no? És la part important de treballar.
Del que dius tu, Joan, hi ha una cosa que m'agrada d'aquest pilot automàtic, és que fins i tot hi ha, no diria sessions, però organitzacions que et proposen, doncs, de fer quasi cures de desintoxicació d'addicció a xarxes i continguts.
És que estan pensats per donar-te dopamina a tope i està enganxat allí dintre i està pensat per això. Si ells el que volen és que facis més ús encara, doncs, és el seu producte.
Cert, I de la immediatès, perquè avui el jove volen les coses d'immediat i llavors i les xarxes socials és el que et dona, pum, encara que sigui més veritat o menys, no? Però pum, és a dir, volen ja tot, no hi ha un procés.
Sí, sí, sí.
Aquest procés, diguem, en contrapartida, a nivell d'estudis, quan arribes ja a una certa edat, fas filosofia, i llegia justament amb un rotatiu aquest dematí que joves deien, ostres, que la filosofia és una cosa molt heavy, no?, per al cap, dius que potser són disciplines que s'estan perdent a nivell educatiu, perquè com no tens aquesta immediatesa, tens que rumiar, pensar, processar i elaborar, doncs no diria que s'està perdent, no? Però potser aquests joves estan perdent aquest hàbit i aquesta manera, doncs, no diria autocrítica, no? Però de saber, doncs, espavilar-se i tenir aquest raonament.
És així. I a més, vaig veure un estudi de em sembla que de l'MIT o alguna cosa així, que havien fet la prova de què passava amb estudiants que feien servir la IA un 30 o 40% del seu temps per fer les seves tasques, un 30 o 40% de les seves tasques havien de ser fetes amb IA, uns altres que no, i l'activitat cerebral baixava però d'una forma superdràstica, i ho comparaven també amb la sortida de les calculadores científiques, que va passar alguna cosa semblant, i amb un altre invent, ara me'n recordo quin era, que també havia passat el mateix, que feien que el cervell baixés la seva activitat cerebral, però espectacular. Això és mica en mica recuperava, perquè deien que el cervell feia servir aquell trosset que abans feia sumes, no? El feia servir per una altra cosa, però encara no han trobat el que, saps? Llavors deien que la generació que fa servir la IA cada cop està més atontada, saps? Vull dir, al final té unes capacitats cerebrals que no utilitza, saps?
Però jo crec que però la part creativa o creativa, sí. Jo crec que la tenim molt, molt més desenvolupada, perquè el que fan és, al final, a mi em sorprèn la capacitat que tenen per definir què és el que necessiten que les retorni la IA. I jo, ostres, al final crec que la part creativa és la que està creixent a costa de tota la part més racional i de treball de definició, no?
També el tipus d'educació que s'està fent ara, jo crec que no és el que vam rebre nosaltres. Tornem a passar classe, hi havia un senyor que començava a xerrar una hora i marxava, saps? I ara no ho fan així, ara treballen més, no? Entre ells, busquen informació, aquí, saps? És una mica diferent. Jo crec que això fomenta també la creativitat que dius tu, saps? És una opinió meva, jo no em dedico en aquest mundillo, no.
No, jo tampoc, jo compare una mica més i que a vegades hi ha la gent jove que ve a treballar a l'equip, treballa molt en aquestes eines i el que fan és donar les directrius perquè les retorni. Al final està bé a nivell d'eficiència, però és veritat que perd una mica tota aquesta traçabilitat de dedicació prèvia que nosaltres teníem d'abans, no? Però bueno, és un tema cultural i
d'educació. Aquest esperit crític, perquè el que et vomita el trasto aquest, sí. Això és veritat, no, o no?
Sí, però per ells és la veritat, això ja, un poc el que dia, al final és un tema, sí. Però, la rapidesa i immediatesa, això te lo dona.
Sí, sí, clar.
Aquí el que estàs dient tu, Javi, és que no hi haurà un conflicte generacional, però indirectament, amb una certa part sí, perquè tindràs unes persones que tindran uns anys, una experiència i una manera de fer respecte a el que deia molt bé el Joan, de la manera que t'han educat a buscar, a treballar i tal, amb uns joves que arriben que tenen una altra metodologia de treball, uns nodriran els altres de la seva informació i després, la relació que pot haver-hi entre la relació obtinguda, l'informació obtinguda i el que volen, diguem, els més experimentats, per dir-ho així, aquí pots entrar a vegades en no diem en frec a frec, no? Però en converses, diguem, complicades.
Sí, el que teníem que fer és aprofitar-nos d'això, no? D'aquesta bilateralitat, al final, aquests comportaments diferents que crec que podem ensumar, no?, entre tots, però sí que és veritat que al final la part experimentada, si trasllada el seu expertise, pot ser que la part igual més jove, al final és veure si realment creien, a quin creien, no?, que és un poc el que deia el Joan abans, si la veritat absoluta la té o la pròpia experiència de la vida guanya o no guanya. Aquí és on estarà el frec a frec. Però jo crec que entre tots podríem aprofitar aquesta situació per donar més valor principalment a les empreses, no?
Sí, són coses que necessàries. Tu que has estat a Fitur, Bartomeu, fira importantíssima per al sector del turisme, aquest any 18 empreses em sembla que anaven d'Andorra, bueno, cada vegada, diguem, no diem que la cabuda, però la participació, diguem, va creixent any rere any d'empreses que s'interessen a aquesta fira i aquest sector.
Sí, bueno, de fet el turisme és un de la millor activitat que tenim al país, no? I cert que la fira de Fitur, que fa molts, molts anys que es fa, doncs cada vegada ha anat creixent, és veritat que cada vegada hi ha més empreses que participen, i això ens ajuda també a poder estar més presents i poder tenir molta més repercussió de cara als altres, al turisme i als altres països, no? I llavors és un lloc de retrobades, perquè moltes vegades sí que fem les negociacions o fem els contractes a distància o amb telemàtica, així, però també un cop a l'any també va bé que ens veiem cara a cara, també, que puguem compartir les experiències i poder millorar tot el tema dels serveis. I una cosa que també ens va molt bé també, que a vegades estàs allà i hi ha alguna altra empresa que està allà que li demanen, ostres, busquem una empresa de transport, no? En el meu cas, doncs, llavors, doncs, mira, doncs, allà hi ha autocars de dalt i si vols, doncs, ells mateixos et podran oferir, doncs, els serveis, no? I ja fas contactes que a vegades no acabes de tancar el servei o allà mateix, però al cap d'uns dies o d'uns mesos els acabes, no? I almenys vas fent unes interaccions molt importants.
Sí, et dones a conèixer, diguem, indirectament, per dir-ho així.
Sí,
també.
Correcte, sí.
Tot suma, per dir-ho d'una manera.
Tot suma, i a més, és una de les fires. Llàstima que aquest any, que a nivell professional, dimecres i dijous, divendres, dissabte i diumenge és públic, dimecres va haver-hi lo de l'accident a Baix Andalusia, a Còrdoba, de l'accident de l'AVE, llavors va haver l'anul·lació de molts actes, sobretot a nivell de lo que és la comunitat d'Andalusia, del respecte a totes les víctimes i tot, i el dimecres vaig pensar, ostres, molta menys activitat, entre cometes, molta menys allà, i el dijous ja es va recuperar. Pum, saps? Vull dir, al final, al principi, deies, ui, a veure com anirà aquest any. Però en el nostre cas, a més, va haver-hi un nou pavelló, que l'han fet, el nou no ho és tant, l'han fet nou i és molt maco, molt atractiu, i la veritat que ens hem sentit molt còmodes treballant allà.
Bueno, això pot donar idees per un espai multifuncional també d'aquí uns anys aquí a Andorra, i per què no?
Jo sé que s'està treballant, el que passa és que s'han d'acabar de posar d'acord entre Comú i govern, no? Però jo crec que és fonamental, que si és un tema que compartia un dia que compartia amb el Comú d'Andorra la Vella, els idees, és que ja que això ho fem bé, és a dir, fem-ho bé, no ens trenquem, és a dir, el passa que hem d'anar donats de la mà, passa que, bueno, sempre hi ha temes polítics i sempre un tira cap aquí, tira cap allà, però jo crec que s'ha de fer la inversió a mig plaç. Penso, crec que està més que justificada per poder fer. Ara s'ha de fer amb cap, és a dir, que posem tot a sobre la taula, que és el que es necessita, i a més hem de pensar que si fem un centre multifuncional davant de govern, que està sempre parlant d'aquell lloc, també tenim un pàrquing, també hem de pensar igual que a sota hem de posar un pàrquing, és a dir, pàrquing ja no solament de cotxes sinó també de vehicles grans, etc. Hem de pensar en tot, no de dir, fem una cosa molt maca i que després no tinguem lloc per aparcar els cotxes o per els busos, no? Perquè cada vegada tenim menys espais de pàrquings, tenim menys espais per aparcar vehicles grans, vull dir, tenim un problema bastant important, i si volem millorar tot aquest tema ho han de tenir molt en compte.
Sí, del que es parlava fa setmanes enrere, que l'estació d'autobús està fent petita respecte al flux que sí. Tenim, clar, somiant molt gran, dius, ostres, dius, allà davant es fa una estació d'autobusos, es fa un pàrquing soterrat, es fa un centre multifuncional amb els pisos que hi ha per sobre, i ho tens tot com una unitat multimodal, per dir-ho de manera, allà. Però clar, l'inversió segurament pot ser important, però clar, la funcionalitat també seria excel·lentíssima.
Sí, jo crec que han de basar-se, penso des del meu punt de vista, i també del meu desconeixement, perquè potser hi ha altres coses, però hem de pensar en tot el que es fa cada any, no? És a dir, tot el que es podria fer, tot el que es fa, tota l'optimització, i centrar-ho allà. Que tothom parla de la Fira d'Andorra, però al final la Fira d'Andorra és perquè són 3 dies i està molt marcada aquelles dates i tothom hi va, però també hi ha moltes altres activitats que es fan i que s'haurien de poder centralitzar.
I coses que pots captar, no?
Correcte.
Perquè es poden fer moltes fires, moltes coses que igual es fan a Barcelona, igual tindria, o a Madrid, i tindria molt sentit fer-les aquí.
Correcte.
Mira, aquesta setmana volíem agafar una nit d'hotel per un company que ha d'anar a fer unes coses a Barcelona.
Uf.
No. 800 euros.
Sí.
Perquè està ple, fan una fira audiovisual.
Sembla que és la Mobile. Em sembla.
No, en Moel encara queda, algú d'audiovisual, però tant és, està Barcelona ple, saps?
Sí.
Ostres, això també porta una economia interessant, saps?
Sí.
Per tothom, hotels...
Estic totalment d'acord, jo crec que no solament és els ingressos que crec que de noves possibilitats, sinó també la pròpia optimització de costos, que no és el sol en la fira, són moltes esdeveniments que jo crec que es poden centralitzar i que al final a la llarga, clar, solo partem del cost de la inversió, però no el retorn, no solament en ingressos, sinó també en optimització. I també crec que a vegades, ara, i obro un meló, que no ho sé, però a vegades treballar en la part público-privada, crec que també a nivell de país deveria de s'ha fet ara amb tema d'energia, però crec que s'ha de potenciar molt més a altres sectors, que donaria que aquesta rapidesa en certes necessitats que jo crec que són capdals ara al país.
Bueno, veurem com podem tirar endavant, doncs, tot aquest espai, aquest ús i totes les il·lusions que tenim, no? O sigui, la carta al rei tira moltes línies, no? De cara a l'any que ve, qui sap. Bueno, anirem a publicitat i tornem a trobar el Joan Guixà, el Bartomeu Gabriel i el Javi González, nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum. Tens un altre bízum. I un altre, i un altre. No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre Bízum, i un altre, i un altre.
La Tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Bartomeu Gabriel, el Joan Guixà i el Javi González. Bé, una cosa que ha dit el ministre Rossell, volen que hi hagi una modificació legislativa perquè els menors tinguin una cima específica el més aviat possible. El tràmit serà a final de mes d'aquesta modificació legislativa. Cert que, el que dèiem abans, no? La canalla té un mòbil avui dia per la tranquil·litat dels pares i per l'ús també més o menys adient del que en poden fer, però clar, allà on poden entrar i el contingut que poden tenir, aquí és on hi ha el perill.
Fantàstic, no? Jo penso que qualsevol iniciativa que sigui per protegir els petits de casa, de totes les bestieses que hi ha per internet. Internet és una eina fantàstica, però també està ple de, no? de coses superperilloses. Llavors, tot el que els hi puguem protegir a la vegada que educar, saps? Jo penso que també és una feina dels de casa, no? De les famílies, d'explicar-los, no? De tot el que poden trobar, tot el que els hi pot passar, que no es fiïn de la gent, que... Fantàstic, però si fiquem portes, no? Pues molt millor per ells. Jo penso que, i per les famílies, eh? I després, mica en mica, els hi vas obrint l'aixeta, però ja tindran la ment com a mínim formada i sabran el que han de fer.
Hòstia, no ho sé, jo ahir, justament ahir, vas parlar amb la meva filla, té 16, fa... i li van demanar què pensava. Sí que avui no em mullaré molt, perquè ella deia que no entenia. Jo crec que igual 16, no sé si és l'edat més adequada o no, perquè al final és la mateixa la que poden conduir, no? O sigui, el permís de conduir. I crec que aquí sí que fa protegir, però també facilitar en excés un poc als pares. I jo crec que els pares estan sent demasiado dèbils en aquest aspecte. Però jo... Fuera de la conversa de la meva filla, penso igual, crec que tienen que tractar d'alguna manera i ja crec que està tan avançat que hay que posar ja els límits, tienen que ser una mica dràstic perquè si no tenen la porta esta de manegar una situació, ja crec que ja lo porten a l'extrem i és difícil.
Correcte.
Però bueno, sí, tenia que defensar una mica a la meva filla i si no l'escoltarà, però per si de cas, tu.
Vés amb compte que el podcast, el millor debat escolta.
Si vol escoltar per internet.
Hòstia.
Però a part de la targeta, jo crec que també s'hauria posat al medi perquè després hi ha moltes altres maneres, no? Des de casa, la wifi, tens l'ordenador allà a casa, o tens l'iPad, o tens el que sigui. Està bé, començar per aquesta mesura, però també l'han d'ampliar, perquè moltes vegades, a nivell d'empreses, que de jove, moltes vegades, si vols entrar segons en quina web, no et deixa perquè tens un tall allà, no? No et deixen entrar pel que sigui, per alguna informació que és susceptible de molestar, no? I llavors, bueno, i està bé, vull dir, perquè limiten i també que no et deixin fer altres coses, perquè hi ha gent que també, entre cometes, ens passa en general, i que sense voler comencem a navegar per internet i perdem 2 hores allà, entre cometes, buscant coses i a vegades dius, ostres,
sí, ha passat.
Després has de fer la feina 2 hores més tard, no? Perquè, però s'ha de vigilar, perquè no hi va haver un estudi que havien fet que persones que treballaven a l'empresa de les 8 hores estaven connectades, no sé quantes, navegant amb coses que no tenien res a veure amb la feina, no? I llavors, aquí també, és delicat,
És complicat, no? Però el que deia el Javier, jo penso que s'ha de fer aquesta doble vessant. Una cosa és tallar i l'altra és...
Educar.
Però clar, educar. El que passa amb la tecnologia, no? És que hi ha generacions que no tenen experiència en aquesta tecnologia, per tant, tampoc no els hi poden transmetre aquests coneixements de no vagis aquí que et pegaran, que no ho veus, saps? I és aquest problema, aquest de la tecnologia, no? Que no tots estan... han passat tantes experiències com per explicar coses amb ells.
Sí, però jo, perdó, però el que jo més deia és que al final competim en veure si el meu fill té l'iPhone a los 9 anys abans que el veí. Entonces,
això passava abans,
però,
també, no?
Sí, espino, però simplement aquesta educació de dir, oye, jo què sé, qual és l'edat una mica, perquè al final no tenen que tenir un smartphone, poden tenir altres eines que trucaran per un tema de seguretat o de... Però jo crec que hi ha aquesta competitiva que en 9 anys un iPhone per un tema d'estatus o de pressió, i al final genera pressió social al costat, i és una mica, ja no és igual una educació massa tecnològica,
clar.
Però és uns bàsics de sentit comú.
Perdó, passa que el sentit comú és una mica estrany, perquè sí, no sé, el meu fill ara farà 8 i ja diu, no, és que fulanito de tal ja té el telèfon.
Clar,
no? I quan me'l donaràs a mi? Dic, pues, quan tinguis 18, saps? I te'l puguis pagar, saps? Oh, això és molt enllà, no sé. Dic, clar, ostres,
quin exemple. Però te'l posen fàcil ara el 16, tu.
El 16, doncs el 16, ja està. El ministre diu el 16, doncs el 16. Saps? Pues és complicat, però abans també passava una mica amb la moto, no? Sí, és que fulanito té un Vespino, i, ostres, jo també vull un Vespino, i a casa et deien, no, nen, aquí no hi ha Vespino, saps?
Et deien, treballa els estius.
Treballa els estius, sí, te'l guanyes. Sí, Vespino val diners, te'l pagues tu.
Exactament. Primer treballa i després ja parlarem.
Exacte, exacte.
I a partir d'aquí, és que el problema, i ho he dit més d'una vegada aquí, és la pèrdua del valor de les coses de la generació que ens estan vinguent a darrere, no? Que ho han tingut tot molt fàcil, se'ls ha donat moltes facilitats, se'ls ha dit, hòstia, papa, vull això, vinga, bum, saps? I moltes vegades és intentar també que valorin aquestes coses, és a dir, treballant, o que quan els hi donguis, és a dir, hòstia, per l'aniversari et regalaré això, però sobretot, perquè moltes vegades diuen, hòstia, vols comprar això? Dic, sí, jo t'ho compro, no hi ha problema, però em faràs gust? Sí, sí, sí. Clar, és igual, una camiseta de 25 euros, és igual, i de la compres, no? És que és molt bé de preu i m'agrada molt, no sé què. I se la posa una vegada, això és molt car. És molt car. És a dir, en canvi, si se la posés 100 vegades, és, home, doncs és un tema de ratis, no? Però aquí és on han d'anar, que un dia em va passar, l'exemple amb mon fill, i que fa molts anys, més petit, més de 14 o 15 anys, i vaig dir, aquesta camiseta m'ha sortit molt car. I em deia, no, és 25, dic, sí, però només l'has posat una vegada. Això és molt car. En canvi, si te'n compro una de 50 i te la poses 10, és molt més econòmic perquè li has fet més ús. I és el tema del valor de les coses. En general, vull dir, no estic parlant de la camiseta, però és una manera de que avui no et valoren, volen ja un iPhone. És que vull un iPhone, però per què? No? És a dir, em faràs ús, no em faràs ús, què faràs només per, no sé, pel que sigui? És a dir, al final és posar-ho tot sobre la taula. I aquest valor s'està perdut. Bueno, per mi ja s'ha perdut, per mi.
Bueno, dins d'aquests valors, la setmana passada va haver-hi una batussa entre menors a la fora del Liceu. Doncs la direcció del Liceu ha prohibit l'accés als diguem, implicats. Hi haurà més patrulles policials, dius, malauradament, per a, també l'impacte o la repercussió que pot haver-hi xarxes socials i tals, dius, entre els uns i els altres, vés a saber l'origen i el motiu de la batussa que pot haver-hi, però també és un, en països veïns és el que passa, avui dia, dius, hi ha, no diem batusses o escarmentades entre grups i altres, per justament el que hi ha a les xarxes i els grups que estan.
Passa que el problema de les xarxes és la transcendència d'això, perquè, a veure, baralles al col·le, jo crec que sempre, no sé, si vosaltres a la vostra època, a la meva època, jo no havia vist, o si hi havia un nano que rebia bullying al col·le, però s'acabava el col·le, s'acabava el bullying. Si hi havia una batussa, la veien els que estaven en aquella batussa i s'acabava. Però és que ara ja això transcendeix, s'envia, reenvia, no sé què, i al final el pobre que està sotmès, de dir-ho d'una manera, és que el pobre xaval ho passa fatal, perquè és que el persegueix per tot arreu, tot el dia, tota la nit, a casa, i està allà per sempre, no? A més, jo penso que això és una cosa que ha canviat d'allò, per tant, la mà dura, jo crec que aquí encara s'ha de ficar més forta, saps? Perquè la transcendència és molt més forta, també, saps?
I les xarxes socials també tallar aquestes imatges, perquè per exemple Twitter, que en diuen X, i jo em quedo esgarrifat de lo que pengen, però esgarrifat, només hi ha que baralles, només hi ha que, i penses, hòstia, això és un focus de provocació, no? Jo perquè m'agrada, perquè a mi és una eina que m'agrada per informar-me, pues, de la mobilitat, de tot, i és molt ràpida, és veritat que quan passa alguna cosa, pum, de seguida la tens. Però quan vas a mirar, comences a veure només molts vídeos de baralles, molts conflictius, i això provoca, al final ho acaba provocant. No? I a mi em preocupa
sí,
molt.
Sí. I després crec que també potser l'estat de nerviosisme que està a la societat, perquè tot en general, saps, a la mínima, pam, no? Saltes, sí. Quan estàs molt, molt tens, a la mínima que et molesten una mica, pam, saps? I potser tenim la canalla també sobre igual que els adults, els adults també anem tots a la que ens disparen, saps? I que igual la canalla també la tenim tensionada, i per això també passen aquestes coses més fàcilment, No sé, i sobre això es magnifica, doncs ja tens aquí el caldo de cultiu. No sé, són temes complexes, i més si parles en canalla, no? I menors, i és una cosa difícil.
No serà senzill una miqueta controlar-ho tot, però el control no serà possible, ni a més per l'educació, com dius tu, Bartomeu, no? Feina dels pares i feina de la societat.
Però hi ha pares que no, que jo crec que han, o no tenen temps, o no volen dedicar el seu temps en això, saps? I desisteixen de lluitar, no? Vull un iPhone... dir-li que no és lluitar, no? I arribo a casa, estic cansat, he treballat, tinc tres feines per pagar el pis, no ho sé, saps? I no tinc ganes de discutir amb ell. Vull dir que també hem de fer una anàlisi com a societat més global de per què estem així, no? A vegades.
Però també hem d'aprendre a saber dir que no, saps? Sí, està clar. Perquè és importantíssim, perquè el fàcil és dir, bueno, va, saps? I encara us has de treballar més perquè encara, saps?
Sí, lo que no té que ser és l'excusa. Jo crec que a vegades lo usem com a excusa i és l'excusa fàcil. Jo crec que tenim que treballar internament cadascú i després ja veure com a societat i treballar. I lo que sí que tinc clar és que tiene que haver més madur, perquè jo crec que esto sí que ja és in eterum, que és el problema de tot això i el dany que fa, i al final també és com... I ara s'ha convertit en un atractiu, que dius l'X, però també altres xarxes socials tenen aquest potencial que dius, ostres, jo crec que és molt més fàcil aquí ja fer una criba inicial per al final no posar ahí en rellevància, no? Al final estem donant més bombo i encima més bombo que a vegades és incluso atractiu pel que fa, o sigui, dius, ostres, saps? Al final es valora i dius, ostres, és el que no entén tu.
Sí.
Sí, i aquest efecte, diguem, no mirall, però addictiu, sí. Que, i després que rebota i repercuteix, i tot això, a més, doncs, fa guanyar calés a una plataforma indirectament a les esquenes dels altres, no? O sigui, et dius, el que fa el negoci no és ni el perjudicat ni el comida, és el que està al darrere.
No, però això, el que fa negoci encara li interessa, no? Que hi hagi lío.
És per això que no es talla, està clar.
Clar, per això no talla, perquè és el que interessa.
Sí. Bueno, no és un negoci, però sí que n'és un. Bé, l'Universitat d'Andorra, doncs, està interessada que es faci aquesta residència d'estudiants per poder, doncs, avançar en aquesta internacionalització. És cert que hi ha encara punts que són una miqueta més complicats per a aquests estudiants que venen de fora a nivell de permís de residència, hi ha tota una part administrativa que encara es té que acabar de polir, però és cert que serà un atractiu més també per Andorra i pel país, doncs, de tenir aquesta residència d'estudiants. Ara, també, quins cursos també o quines carreres podem proposar, que això també és una altra cosa, o sigui, anar sectoritzant el millor possible.
Al final és crear-te el teu propi talent, no? Al final és importar talent de fora, acabar de formar i que puguin aplicar-lo després en el país. Llavors aquí s'ha de triar molt bé el que volem fer, no? Si són temes de turisme, temes de, no?, infraestructures, temes de tecnologia, no sé.
Jo crec que primer igual tinc que fer una reflexió de per què el talent propi marxa fora a estudiar, no? Abans d'intentar importar aquest talent que jo crec que és necessari, però que després tiene que tenir una transició i que es quedi de cara a que tenga un potencial a la qualitat de vida i que sigui atractiu per ells, no? Però jo crec que primer tenim que avaluar a veure el per què la gent de los nanos d'Andorra marxen fora. Marxen fora, però després ja és difícil que tornen, eh? Entonces, jo crec que tenim que treballar això, i crec que a dins de l'estratègia tenim a veure què és el sector que cap a on enfoquem, però jo crec que la prioritat són els andorrans i després crec que la part internacional, no? No ho sé, és la meva opinió, eh?
Bueno, l'estratègia jo te la dono, eh? Potser hi ha algun de la universitat que ha anat a tirar unes quantes pedres emerents perquè no vagin els estudiants cap a Tolosa i uns altres que no vagin cap a Perpinyà i es queden aquí, però bueno, això broma a part,
diguem. No, però igual sí que s'hauria de fer un estudi ben fet i un seguiment ben fet dels estudiants que s'han format des de petitons, no? Això portarà molts anys de fer, però... I que sàpiguen per què s'han quedat a Tolosa o s'han quedat a Barcelona.
Igual ho tenen, eh? Jo estic parlant sin coneixement, però sí que és veritat que ara la meva filla, que, bueno, no sé, l'únic ja està pensant fora, o sigui, no pensa aquí, pensa fora, i té 16, o sigui, que queden 2 anys, i ja no pensa aquí, i això no ho sé.
És una aventura per ells també, de joves, tenen ganes de marxar fora, sí, per aventura, saps? Una mica d'aventura, fer altres coses, no quedar-se al país. A vegades la Universitat d'Andorra també, hi ha molta gent que ho fa aquí a Andorra també per un tema econòmic, perquè marxar a Barcelona, marxar a Toulouse, val molts diners. Més a Barcelona que a Toulouse, a nivell d'estudis, i després, bueno, residències, apartaments, però el que m'expliquen els meus amics que tenen entre canalla entre 18 i 23, 23 o 4 anys...
Dineral.
Sí, és un dineral, no? Després també hi ha la publicitat de fer-ho a distància, no? També, clar, que també és una altra història. Ho dic pel meu fill, per les circumstàncies que té, ell ho fa a Grenoble i ho fa a tota distància, tipus walk. Uh-huh. Llavors ell ha permès pues, poder continuar fent el que li agrada, però a distància, i ho fa. No? Hi ha moltes fórmules, però és cert que s'ha de fer un bon estudi primer a la Universitat d'Andorra per veure, i lo de la residència jo crec que és una molt bona forma també de també que hi hagi gent que pugui tenir pues, un lloc per poder estudiar aquí, no? I jo crec que també hi ha molts estudiants, a vegades estudiants de països de fora del continent europeu, que els pares volen que vagin a estudiar en un país més segur, perquè moltes vegades tenen por i deixar-los aquí, i llavors diuen, hòstia, pues Andorra és un país segur, és tranquil, jo que hi havia Battle, que malauradament va tancar l'escola de Battle, hi havia canària que havien vingut de Sud-amèrica i deien, ostres, és un país supertranquil, no? No era l'atractiu de dir com estudis, perquè deia, ostres, això ho puc fer o a Madrid o a un altre país, però aquí es trobaven que els pares deien, és que el meu fill pot sortir al carrer tranquil·lament, i això també és un valor afegit, no? Passa que, bueno, s'ha de treballar molt bé el tema aquest.
Bueno, és una, no diem una font d'ingressos, però és un valor afegit d'imatge del país que podem tenir en com avança aquesta residència i aquest projecte. El senyor Saràbia, doncs, de l'Associació d'Andorra contra el Càncer, deia que per a 100.000 habitants, 20 nanos amb càncer, dius, déu-n'hi-do, la xifra. En percentatge és molt poc, però la xifra ja és molta, per dir-ho així. Avui dia 4 de febrer és el Dia Mundial del Càncer. És cert que el SAS, el Servei d'Atenció Sanitària, ha atès més de mig milió de persones ateses. És una miqueta, no diem la malaltia del segle XX i XXI, però malgrat els avanços de la medicina, sempre doncs, hi ha casos i es cura, per sort cada vegada millor, però sempre és complicat el moment.
És complicat, i a més amb els recursos suposo que del país també, no? Per això també basculen tant contra França i Espanya en aquests casos, no? per donar-se apoio. Però sí que és veritat, no sé a nivell de percentatges com a país, si estem per sobre, per sota, per mig, o estem igual que la normal, però sí que és potser un d'aquests mals, i que n'hi ha més, no? Perquè al final també la societat com a tal, doncs, també cada cop són més grans, més vells, no? Més, no tan grans, sinó més vells, i al final tot això també ve donat per això, i també per l'estil de vida, i alimentació, saps? Hàbits... No sé com estem al país d'això, no en tinc ni idea.
No hi havia la dada respecte a Europa com estava a nivell d'incidència.
Sí que vaig a unes estadístiques que Andorra és el país d'Europa amb més, o del món, em sembla que era, amb l'esperança de vida més alta, o sigui, estava amb 89 anys. Sí, és Europa o del món, vaig ara, és de les més altes, estava Andorra, Luxemburg, no sé, estaven super amunt, vale? I Espanya i França quedaven molt més a baix, i clar, són dolències que... No? Com més gran ets, més compres números.
Sí, correcte. I no és una loteria que t'agrada guanyar.
No, està clar que no.
Bueno, són coses que, cert, com deies tu molt bé, Joan, l'alimentació i altres coses doncs, poden influir. Per sort, nosaltres aquí al país doncs, tenim aquesta encara molt dieta mediterrània, molt arrelats a una altra manera potser de consumir que altres països.
Sí, jo crec que aquí sí que és veritat que Andorra ja no sé si la dieta, però està molt enfocada a la part esportiva i tampoc tenim la, com a societat, l'alterne, la vinculació tant als bars i jo crec que tot suma, no? Però jo, a mi me sorprèn, jo fa temps que estic aquí a Andorra, però la part esta de deportiva que es treballa molt, hi ha molta gent que fa esport. I sí que és veritat que a Espanya i al resta de països també està creixent, però jo aquí ja fa temps que està molt arraigat. Jo crec que tot suma. Sí,
estem molt a prop de la natura, no? També, al final, estem molt... En un moment et fiques aquí a la muntanya i pots fer...
Sí, segurament que el fred també ajuda. No?
També ajuda, no?
Segurament.
Diuen que el fred conserva, eh?
Per això, amb el que deia abans el Joan a l'esperança de vida, segur que també. Mira, tenim sort, tu.
Sí. Estem bastant afortunats amb aquest fet. Bé, una altra cosa que el Ministeri de Salut vol posar en marxa, a partir del 1 de març hi haurà doncs, vacunes gratuïtes per a la població, hi haurà franges d'edat, 40, 65 i més de 65 anys. No suposo no totes les diguem vacunes, però més lo bàsic i necessari segons el risc de la franja d'edat. Bé, és un pas més també per a no diem protegir, no? Però per tenir una prevenció de possibles riscos que tenen un cost també per tot el sistema sanitari.
Sí, no? Sobretot que sigui prevenció, que sempre és bo. També ho feien amb el tema del càncer de colon, també, que també van fer aquestes proves, per si acaso. Sí, perquè a vegades hi ha gent que és molt metòdica, que cada 6 mesos o cada any fa la revisió, no? La ITB, no? Que dic jo. Sí. I llavors, doncs, bueno, hi ha gent que bueno, ja em vaig trobant bé, vaig tirant, fins que després ve el susto, no? I això tampoc. Hi ha gent més curosa amb això i hi ha gent que no ho és tant. Crec que això també és un al·licient més per poder fer una prevenció.
Pues curiós, no? Com més programes de vacunació i més coneixement tenim de les malalties i totes aquestes coses. No sé, l'altre dia llegia que Espanya l'han tornat a declarar, abans era un país lliure de xarampió, em sembla que era, i ara torna a tenir, sí. No? Torna a ser un país, sí, amb xarampió. I no és que no hi hagi una vacuna, és que la gent no la posa. Dius, ostres, per favor, saps? Saps, a vegades...
També la societat també s'ha tornat de que abans pues, la gent, pues, jo em vacuno i hi ha gent que són antivacunes també,
llavors
poder sortir d'aquests brots. Sí. Jo aquí, clar, jo no sé, saps, a vegades jo escolto el meu metge, em diu, bueno, també s'ha fet això, bueno, pues, confies en el metge, vale, no? Però no sé si és bo o dolent, no ho sé, vull dir, si m'ho diu és perquè algo m'aporta, no?
Sí, jo també crec que és un canvi una mica de forma de pensar, no? I que segurament que ja hi havia una part associada a aquesta part de vacunes, però pues igual també en la part de Covid que ara ho tenim recent, que igual la gent no es creu tant, no? Per una part de, pues igual de monetització al darrere o negoci, no? Entonces sí que és veritat que la gent jove igual ja l'ha viscut més a prop, i la gent més igual que tenim més anys, pues sí que estava molt arraigat abans. I però jo també, al final, el millor crec que és escoltar el metge i fer el que digui el metge. Per molt que calendaritzes, al final és el millor, aquest és el millor, doncs ja és el que he de fer. Però sí,
que com el metge igual. També és el teu punt de referència,
sí,
no? I vas perquè hi tens
confiança,
feeling,
sí,
i confiança.
Sí.
Llavors dius, mira, em passa això. Llavors ella et diu, pues mira, això. I a vegades et diu, hosti, però no hi ha solució. Doncs pues mira, no, amb això no, saps? Al final es dona... És tenir aquesta relació, no? Perquè a l'IA
no feu servir. No feu servir per això.
Explicarà una cosa que te'l podràs creure i creuràs més la que et diu la l'IA que no pas al metge, no? Jo crec que el valor del metge està aquí, per sobre de tot, per mi.
El que deies tu, Bartomeu, de la ITV, és cert que la prevenció a vegades és bastant clau, per dir-ho així, però una cosa molt senzilla, la vacuna del tètanus, quan érem petits ens la posaven, però la tens que renovar cada 15 anys.
Ningú la renova.
Ningú la renova, no?
Però quan passa alguna cosa.
Si ens correm i tots.
No ens corre posar-te-la, que... Saps?
I són vacunes, la gran majoria, que ja porten, diguem, més que dècades, que estan posades i més que provades de la seva eficiència, sí, no? Sí. Però saps el que deies tu, Javi, no? Que potser el del Covid està una miqueta a prop, vacuna que no sabien els efectes, i tot això potser ha generat algunes persones una mentalitat antivacuna, no? Però un posicionament antivacunes. I, si això és una aspirina, per dir-ho de manera, fa anys que te'n prens i no passa res.
Sí, però la sensibilitat igual ha canviat una mica i lo entén, eh? No sé si lo compren o comparto, però lo entén, perquè sí que és veritat que s'ha fet pues, un treball de hi ha una indústria molt forta al darrere i ha crescut, però sí que crec que tenim que treballar en conscienciar de nou que hi ha coses que són necessàries per un tema de per prevenció, i crec que per el bé de la societat, i però principalment el de cadascú, saps? Però,
o sigui, que posem a la Covid, que sembla que fa molts anys i fa només 6 que ens va passar aquest trasbals, sí. Al final la vacuna et deien, si no te la poses no podràs fer l'activitat normal de la teva vida anar aquí o allà, no? De posar una sèrie de restriccions que deies, bueno, ja, però...
Claro, pel bé comú, no? Pues sí que és veritat que la vacuna de la Covid evidentment era un experiment i van fer-la en un any, em sembla, o menys d'un any,
sí,
la van fer amb res, quan normalment són 10 anys.
No, jo crec vacuna, que no sabrem mai la veritat.
No, però mira, aquí estem, saps? Hi ha gent que no hi és, saps? Vull dir...
No, hi ha gent que no hi ha estat, no? Vull dir, però molta gent, també malauradament, perquè jo malauradament vaig perdre molta gent molt propera a mi, també tenien altres patologies que això els va pom.
Sí, sí, clar.
I de cop i volta, hòstia, què ha passat? Però va ser dur, eh? més de pensar i ara farà un any.
Sí, mitjans de febrer es començava doncs, a propagar.
Sí, però ho teníem molt lluny. Ja dèiem, ja a Xina, bueno, mira, ja, no? I de cop i volta, el 14 de març ens trobem tots tancats a casa, no? O el 15, ja no me'n recordo.
Sí, sí, però tot està connectat, a dia d'avui ja. Saps el que passa? I ara no, que també hi havia un virus, no sé què, a Àfrica, no era? Sí, a l'Índia, sí. No me'n recordo. Cuidao, sí. Perquè al final tot està superconnectat ja. Sí.
Bueno, parlant dels jocs una miqueta més tropicals, l'any passat els venders han tret 70 nius de vespa asiàtica, el doble que el 2024. Això no és una bona notícia per les abelles, per dir-ho així, i la pol·linització, malauradament, doncs és una espècie invasiva, per dir-ho així.
Com tantes d'altres, no? que han anat venint, amb el canvi climàtic i tanta globalització, vos té aquestes coses divertides, també.
Bueno, a vegades que moltes vegades tots aquests insectes hi viatgen amb mercaderies també que no detectem i pel que sigui, i al final pues, s'acaben introduint, no? I quan te'n dones compte dius, ostres, què ha passat, no? S'ha de vigilar molt amb això.
I com més ens globalitzem, jo crec que cada cop sí, passarà més, amb tot d'animals i insectes i...
Sí, és la trista evolució, diguem, de la societat i dels mitjans que tenim, que cada vegada doncs, ho tenim més fàcil i més a prop, per molt llunyà que sigui. Joan Guixà, moltes gràcies per venir avui.
A vosaltres per invitar-me.
Et dic fins la propera. Bartomeu Gabriel, merci per la teva presència.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aviat. Javi González, merci per venir també.
Merci a vosaltres.
Nosaltres ens acomiadem i us diem fins demà. Gràcies.
La tertúlia. Amb Enric Font Bernat.
Thank you. sand and fall into the sea. I'm mad about you.